de tarda. Ara són les 2 del migdia. La diferència de criteris a la Fiscalia obre una batalla que podria acabar amb els 4 fiscals al judici de l'1 d'octubre per tant-se de la causa. De moment, però, eleven el xoc a la Junta de Fiscals prevista per dimarts vinent. La Caixa dels Trons s'ha obert avui després que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, hagi ordenat als fiscals del Suprem que apliquin l'amnistia als encausats del procés. Això inclou el delicte de malversació que els 4 fiscals consideren que hauria de quedar-ne fora de l'amnistia i també implica, per tant, aixecar les mesures cautelars entre les quals les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Lluís Puig. García Ortiz ho ha ordenat amb un decret conegut aquest matí com a resposta a l'ultimàtum que li van fer als 4 fiscals que van amenaçar, ho recordaran, dimecres, anar d'apartar-se de la causa si es veien obligats a aplicar l'amnistia. Són Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
De moment, els fiscals han reafirmat el seu rebuig a aplicar la llei.
Sí, en un escrit firmat pel fiscal Javier Zaragoza en representació dels 4 representants del Ministeri Públic, en aquest cas, qualifiquen d'improcedent la instrucció de García Ortiz sobre l'1 d'octubre i demanen elevar aquest assumpte a la Junta de Fiscals. García Ortiz, per la seva banda, resposta a la negativa dels fiscals convocant ja per dimarts al matí la Junta, òrgan que plega la cúpula d'aquest estament judicial.
Per tant, molt pendents del que acabi passant dimarts en aquesta Junta, perquè hi pot haver trencadissa dins el Ministeri Públic. Tot això el mateix dia en què el Tribunal Suprem suspèn les citacions a Carles Puigdemont i a Ruben Wagensberg pel cas Tsunami Democràtic.
Després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, la jutgessa Susana Polo ha frenat les declaracions, com deies, voluntàries que havia convocat entre el 17 i el 21 de juny. La decisió arriba mentre Polo espera que les parts personades en el cas, pel qual estan investigats, es pronunciïn sobre l'efecte que ha de tenir aquesta llei d'amnistia. I precisament aquest dimarts passat va donar 10 dies a les parts abans de prendre una decisió definitiva sobre aquesta investigació per terrorisme.
No només l'amnistia ha posat potes amunt als jutjats pel que fa a les causes del procés, també ho ha fet la justícia suïssa, que ha tornat a rebutjar una nova petició sobre Marta Rovira, una informació que llegíem aquest matí al País.
El Departament Federal de Justícia i Policia de Suïssa ha rebutjat i per tercera vegada prestar auxili judicial plantejat per l'Audiència Nacional. Les autoritats suïsses reiteren que els actes descrits a la Comissió Rogatòria de la Justícia Espanyola, que demanava la localització de la dirigent d'Esquerra, no entrarien, diuen, en l'àmbit d'aplicació del seu codi penal.
En altres paraules, el que ve a dir la justícia suïssa és que els actes descrits sobre el Tsunami Democràtic no es poden considerar terrorisme, una decisió que, segons la mateixa Rovira, és un cop definitiu a la causa.
Sí, i el que posa fi segurament és ja les demandes de col·laboració judicial entre l'Audiència Nacional i Suïssa, perquè crec que Suïssa és molt contundent, no?, quan diu que en cap cas hi veu terrorisme.
Una Marta Rovira que, d'altra banda, com a secretària general d'Esquerra, ha fixat per la setmana que ve l'inici de les primeres reunions dels equips negociadors del seu partit amb el PSC i Junts per la investidura del nou president de la Generalitat.
I, paral·lelament, el nou president del Parlament, Josep Rull, obrirà ja la ronda de consultes amb els partits. Serà dimarts a 12:45 amb la reunió amb els Comuns, Vox, PP i CUP i també Aliança Catalana, i l'endemà serà el torn de Junts, Esquerra i el Partit Socialista.
I avui també us explicarem que el Fons Social de la Sagrada Família comptarà en la propera convocatòria amb 1,2 milions d'euros més, és a dir, que s'arribarà fins als 3 milions i mig d'euros. Avui el Temple ha entregat els fons a les primeres 56 entitats seleccionades.
Sempre treballar pels pobres i amb els pobres, i són ells els protagonistes del seu desenvolupament, que això és molt important, i això és el que estan fent aquestes obres socials que hem premiat aquest matí.
Declaracions del cardenal Joan Josep Momella, arquebisbe de Barcelona, present a l'acte sobre els fons socials, un acte que han pogut seguir aquest matí en directe per Ràdio Estel.
Sí, en aquesta primera convocatòria, la Sagrada Família ha seleccionat 56 projectes d'entitats socials beneficiàries d'aquest fons social de 21 municipis catalans de l'Arxidiòcesi de Barcelona. 3 de cada 10 projectes cofinançats treballen per la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.
I quan tot semblava que havia de tornar a la normalitat, Renfe rectifica i finalment diumenge encara no recuperarà el servei de línies de rodalies afectades pels robatoris de coure a les estacions de Montcada i que ha provocat una incidència que ja s'allarga més d'un mes.
En un primer moment, Renfe va assegurar que les incidències acabarien ja aquest diumenge perquè les obres havien acabat abans del previst, però ara s'han fet marxa enrere. L'operadora explica que aquest diumenge els trens de les línies R3, R4 i R7 circularan sense passatgers per fer proves.
I avui en els esports ho acabem de saber. Notícia de fa ben poca estona. Joan Peñarroya és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
El club ho ha fet oficial aquest migdia, explicant que el tècnic català signa per 2 temporades. Peñarroya arriba al Barça per reflotar un equip que aquest any ha perdut totes les competicions.
I en futbol, molt pendents, perquè avui comença l'Eurocopa a Alemanya.
A partir de les 9 de la nit es dona el tret de sortir de la competició continental amb el partit d'obertura que juguen Alemanya i Escòcia. La selecció espanyola no jugarà fins demà dissabte, serà la tarda contra Croàcia.
És això, grans trets, el més destacat d'aquest matí de divendres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat abans, sabent quin temps ens espera per a les properes hores, a les portes d'un cap de setmana, si podem o no recuperar la màniga curta. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb alguns núvols que han anat desapareixent i es presenta una tarda bastant assolellada a bona part de Catalunya, però amb una excepció, Pirineu i Prepirineu, on els núvols a partir d'aquest migdia han començat ja a créixer i no descartem que aquesta tarda, de forma puntual, cap a la Garrotxa, el Ripollès i també punts de la Cerdanya, pugui arribar a caure algun ruixat dispers i aïllat. A la resta, però, ambient assolellat i aquests núvols cap a l'àrea del Pirineu. Amb temperatures avui molt semblants a les d'ahir, per tant, això vol dir en general entre els 25 i els 30 graus, però amb una excepció. Pujaran més a l'Empordà, perquè aquí ho farà vent del sud, que farà pujar més aquestes temperatures. De cara al cap de setmana serà un dissabte variable, amb més núvols que no passa avui divendres, i a la tarda amb més risc de precipitacions, però febles, aïllades, i només a les comarques del Pirineu i algun punt del Prepirineu. A la resta, a la tarda s'ennuvolarà una mica, però sense precipitacions. I dissabte, un ambient assolellat en general, i a la tarda aquestes nuvolades a les comarques del Pirineu. La setmana que ve, els primers dies sense canvis, a partir de mitja setmana la situació pot canviar en temperatures més baixes i amb més, i amb més precipitacions a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els fiscals del judici del procés independentista de Catalunya, el Tribunal Suprem, han reafirmat avui el seu rebuig d'aplicar la llei d'amnistia als delictes de malversació que estan vinculats al 1 d'octubre, tal com els ha ordenat aquest matí el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
En un escrit firmat per un d'ells, però en representació de tots quatre, demanen que la decisió es prengui la Junta de Fiscals que s'ha convocat. Serà dimarts que ve al matí. Els quatre fiscals del judici de l'1 d'octubre qualifiquen d'improcedent la instrucció del fiscal general de l'Estat i avisen que és contrari a les lleis en no ajustar-se als criteris més elementals, diuen, de la lògica jurídica i de la legalitat penal exigibles.
La guerra està servida, doncs, dins de la Fiscalia després que aquest matí, com dèiem, Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat, hagi ordenat als fiscals del judici del procés que demanin aplicar l'amnistia a tots els delictes previstos dins la llei quan aquests quatre fiscals ja estaven en un principi en contra.
I això inclou el delicte de malversació que els quatre fiscals consideren que ha de quedar fora d'aquesta llei d'amnistia i també aixecar les mesures cautelars, entre les quals l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. García Ortiz ho ha ordenat amb un decret que s'ha fet públic avui mateix i amb el que respon a un ultimàtum dels quatre fiscals que aquest dimecres amenaçaven amb apartar-se de la fiscalia si García Ortiz els obligava a aplicar la llei d'amnistia en els casos que ells no veien clar.
Per fer una mica de context, expliquem que Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno, que són aquests quatre fiscals en qüestió, li han argumentat en dos informes, el primer el 30 de maig i l'últim aquest passat dimecres. En els dos documents els quatre fiscals mantenien que en les preparacions de l'1 d'octubre hi va haver enriquiment personal dels líders independentistes i que es va actuar en contra també dels interessos financers de la Unió Europea.
I per això mateix volen que es deixi la malversació fora dels delictes amnistiables, cosa que exclouria de la llei de perdó Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, però també Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. A més, els fiscals amenaçaven d'apartar-se d'aquesta causa. De fet, l'última paraula sobre l'aplicació de l'amnistia la té el fiscal general de l'Estat.
D'altra banda, aquesta notícia ha coincidit el mateix dient que la magistrada del Suprem, que investiga el cas Tsunami Democràtic, Susana Polo, ha suspès les declaracions de Carles Puigdemont i de Rubens Wagenberg per dies després, precisament, de l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia. Ho ha avançat avui el mateix diputat d'Esquerra, Wagenberg, a Catalunya Ràdio.
El Suprem ha suspès temporalment les nostres declaracions i també ha suspès, diguéssim, l'ordre d'investigació europea que havia dictat per localitzar-nos, perquè poguéssim fer aquesta declaració. Per tant, de moment queda suspès temporalment en base a la llei d'amnistia i suposem doncs, que a l'espera de que passin aquests 10 dies on les parts doncs, es poden posicionar i acabin decidint doncs, si apliquen l'amnistia o si decideixen fer qüestions prejudicials o pel contrari, no ens l'apliquen.
A més, també avui ha transcendit que Suïssa es nega a localitzar la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, per tercer cop consecutiu.
El jutge Manuel García Castellón va demanar ajuda al país perquè trobés la dirigent republicana i aportés també algunes dades, com per exemple el seu compte bancari. Segons llegim el país, les autoritats suïsses reiteren que els actes descrits a la Comissió Rogatòria de la Justícia Espanyola no entren, diuen, en l'àmbit d'aplicació del seu codi penal.
Rovira, que recordem, viu a Ginebra des de l'any 2018 i avui ha assegurat que tornarà a Catalunya quan la causa del tsunami es tanqui definitivament. Un final que veu molt a prop.
Sí, i el que posa fi segurament és ja les demandes de col·laboració judicial entre l'Audiència Nacional i Suïssa, perquè crec que Suïssa és molt contundent, no?, quan diu que en cap cas hi veu terrorisme.
I per últim, encara sobre aquesta aplicació de la llei d'amnistia i les seves conseqüències, el jutge número 13 de Barcelona ha enviat a l'Audiència Provincial la petició per aplicar la norma i tancar el cas que van afectar els líders d'Esquerra pendents de judici en aquesta sala.
Es tracta de la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, el president del Consell Nacional dels Republicans, Josep Maria Jové, i l'actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvador. En principi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fixar el 2 d'octubre com a data d'inici pel judici que ha contra ells per participar en els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre que van executar quan treballaven a la Conselleria d'Economia. Però aquesta setmana les seves defenses ja han demanat el sobreseïment del cas en aplicació d'aquesta llei d'amnistia.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I 11 minuts, més qüestions. La Sagrada Família augmenta 1,2 milions el pressupost del seu Fons d'Acció Social per al 2024-2025. D'aquesta manera, el temple destinarà un total de 3,5 milions d'euros quan s'obri la segona convocatòria d'aquest fons. A la primera s'han seleccionat 56 projectes d'entitats socials de l'Arxidiòcesi de Barcelona que s'han presentat avui.
En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha celebrat l'acollida d'aquesta convocatòria i ha destacat també com notaran aquesta ajuda a les entitats socials.
Home, són els protagonistes. Nosaltres no anem a donar una ajuda i els altres són beneficiaris, sinó que ells siguin també protagonistes del seu propi desenvolupament. I això és el que estem fent nosaltres. Sempre treballar pels pobres i amb els pobres. I són ells els protagonistes del seu desenvolupament, que això és molt important. I això és el que estan fent aquestes obres socials que hem premiat aquest matí.
De la seva banda, el director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, també en declaracions als micròfons de Ràdio Estel, ha detallat que l'objectiu de la propera convocatòria és arribar al centenar d'entitats beneficiàries.
La idea és que incrementar el nombre d'entitats seleccionades. Crec que el fons s'ha de viralitzar, no? S'ha de, doncs, estendre els seus tentacles per tot el territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i quan més entitats i beneficiàries, molt millor. Per tant, es prioritzarà, diguéssim, el nombre d'entitats i de projectes seleccionats a la propera convocatòria, i esperem una xifra desitjable arribar als 100 projectes.
Doncs precisament aquests projectes s'han entregat avui. 3 de cada 10 d'aquests projectes cofinançats amb diners amb aquests diners treballen per la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Un quart dels projectes en la salut i l'autonomia personal, un 23% se centren en la infància, adolescència i joventut, i un de cada 5 projectes en la bellesa. La resta tractant sobre immigració i refugiats.
El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha explicat també en aquesta emissora com destinen el pressupost d'aquestes ajudes.
Després de 130 anys treballant per la construcció i que ha sigut possible gràcies al suport dels ciutadans de Barcelona i dels visitants, era el moment adient de fer un retrocés a la pròpia societat. Llavors el patronat el que va dir és, ara que estem a l'acte final, doncs cada any quan hi hagi superàvit vam assignar un tant per cent per destinar-lo a retorn a la ciutat de Barcelona dintre del terreny de l'Arxidiòcesi de Barcelona.
Aviat s'anunciaran més detalls de la nova convocatòria.
N'estarem pendents. Mentrestant, les entitats beneficiàries del Fons d'Acció Social celebren la iniciativa que va prendre l'any passat la Sagrada Família. És el cas del responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, una de les entitats que han rebut diners d'aquest fons. És Jaume Castro, que ha remarcat avui també des dels micròfons de Ràdio Estel la importància d'aquesta ajuda.
Certament estem molt contents, agraïts a la Fundació de la Sagrada Família per aquesta iniciativa, i també perquè ens sembla, com s'ha explicat, que és un moment històric, no? Perquè la Sagrada Família comença un nou itinerari d'acció social que es preveu, doncs, que continuï per molts anys.
Estel Migdia.
Obrim informació. formació política, el president del Parlament, Josep Rull, obrirà dimarts que ve la ronda de consultes amb els líders dels partits polítics que van tenir representació el 12 de maig per veure si pot proposar un candidat a la presidència de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. La primera a passar pel despatx d'audiències de Rull serà la líder dels comuns, Jessica Albiach, a 1:15. Una hora i mitja més tard, a 2:00 PM, ho farà el president del Partit Popular Catalunya, Alejandro Fernández. A la tarda del mateix dimarts està previst que Rull es vegi amb les diputades de la CUP, Blai Estrada i Pilar Castillejo. L'endemà, dimecres 19 de juny, Rull seguirà la ronda de contactes fins a tancar les entrevistes. Al matí començarà a 11:00 amb la reunió amb el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet. Una hora després passarà pel despatx del president el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i a 1:00 tancaran la ronda els dirigents d'Esquerra i diputats Josep Maria Jové i Marta Vilalta.
El mateix dimecres, o ja serà dijous, Rull té previst poder anunciar ja si creu que algun candidat pot tenir els suports necessaris per ser investit com a president i, per tant, nomenar un candidat a la investidura prevista inicialment pel dia 25 de juny.
Si finalment considera que cap candidat està en condicions de presentar-s'hi, Rull convocarà el ple per al mateix dia 25 per a celebrar un acte equivalent a un debat d'investidura, fent així que corri ja el compte enrere per esgotar el termini que portaria a una eventual repetició electoral.
Doncs paral·lelament a les negociacions per trobar president de la Generalitat de Catalunya, la batalla està oberta també a Barcelona, principalment dins d'Esquerra, després que hi anul·lessin d'última hora la votació que havien de fer els militants per si avalaven o no el pacte de govern amb el PSC.
L'exlíder dels republicans a la capital catalana, Ernest Maragall, ha estat clar sobre el sentit del vot si ahir s'hagués fet la consulta, ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Espero que haguéssim pogut tenir l'ocasió, encara que espero que tinguem, de sotmetre la qüestió a un debat obert en què tingui en compte les diferents possibilitats i alternatives. Jo diria, ahir més aviat anava amb el criteri de dir ara i així, no, ara i així, en aquest moment i d'aquesta manera. Però bé, això és... potser m'haguessin convençut, no?
Al seu torn, la secretària general del partit, Marta Rovira, ha garantit que la direcció nacional assumirà la decisió de les bases en aquesta consulta que acabem de saber, segons ha fet Barcelona en un comunicat, que es farà aquesta nova data tenint en compte que ara ha de començar la ronda de consultes per la investidura. Així doncs, és previsible que sigui un cop Rull ja s'hagi reunit amb Esquerra al Parlament.
Gràcies, Judit. A tot això, encara a Barcelona, els comuns recriminen a l'alcalde Collboni que permeti que la ciutat aculli un any més el circuit de Fórmula 1 perquè considera que suposa, diuen, privatitzar la ciutat.
Sí, a la mateixa línia, el regidor dels comuns de Barcelona, Marc Serra, ha denunciat que l'acampada solidària en Palestina s'hagi hagut de traslladar de la plaça Catalunya a la plaça Universitat de Barcelona precisament per l'organització d'aquest circuit.
Els comuns fan referència al que ha passat aquesta matinada quan la Guàrdia Urbana ha desallotjat un grup d'activistes en suport a Palestina que havia començat una acampada ahir al vespre a la plaça Universitat.
Segons relaten els mateixos activistes, agents del cos policial han arribat a la plaça, ha estat cap a les 3 de la matinada i els han tret tot les tendes de campanya i també han multat a més de 15 persones. Fons del consistori expliquen que el desallotjament s'ha fet perquè les acampades no estan permeses a l'espai públic. Una iniciativa que s'havia impulsat des dels estudiants de la Universitat de Barcelona, que fa uns dies, de fet, ja van acampar a la mateixa universitat i s'hi han sumat també persones d'altres moviments. Amb aquesta acció exigeixen al govern de la Generalitat i també l'estat espanyol trencar relacions amb Israel. Inicialment tenien previst quedar-s'hi fins diumenge.
I encara un apunt més de política local. Demà dissabte es farà efectiu el relleu a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat després que Núria Marín decidís plegar després de 16 anys al càrrec. Si tot va sobre el previst, el nou alcalde serà David Quirós.
El ple serà a 1:15 del migdia amb la renúncia de Marín i també la renúncia del fins ara primer tinent d'alcaldia, Francesc Belver, portaveu del grup municipal dels socialistes, que també plega. Després tindrà lloc la constitució de la mesa d'edat que presidirà el ple per l'elecció del nou alcalde del grup socialista, que és la primera força en número de regidors a l'Ajuntament i amb major número de vots a les urnes les passades municipals del 23, presentarà com a candidat l'actual tinent d'alcalde de serveis a les persones, David Quirós. Un cop feta la votació, el nou alcalde o alcaldessa rebrà la medalla i el bastó del comandament de la ciutat i passarà també a ocupar la presidència d'aquest ple.
Bé, Més coses. Els interins insisteixen que les administracions públiques han de buscar una solució política per evitar una allau de denúncies. La sentència dels tribunals europeus coneguda ahir obliga l'Estat a resoldre la solució i els treballadors avisen que, si no passa, portaran tots els casos als jutjats. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma d'interins afectats pels processos d'estabilització avisa que hi ha desenes de milers de treballadors públics en aquestes condicions. Per això, veuen inviable que la situació s'hagi de resoldre als jutjats. Si és així, els costos dels judicis i les indemnitzacions que haurien de pagar les administracions suposarien una despesa milionària, asseguren, per a les arques públiques. Per evitar-ho, l'opció més sensata creuen que és crear una nova figura laboral. Ho explicava ahir Jordi Cerdà, portaveu de la plataforma d'afectats per la funció pública, en una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel.
Si la pròpia administració pública, per tal de mirar de resoldre-ho, crea la figura de l'indefinit no fixa, serà una nova figura jurídica adaptada a la realitat europea, no tindríem drets als concursos de trasllats, no tindríem drets a la promoció interna, o sigui, serien uns drets que no tindríem, però tindríem dret a la fixesa, que és el que el propi tribunal se li ha reclamat i ha dictaminat.
Per posar un exemple, els afectats calculen que a Educació hi ha entre 4.000 i 5.000 interins en plantilla. Per reclamar una resposta ràpida de les administracions, demà han convocat una manifestació unitària que inclou sindicats i plataformes d'afectats. La protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Gràcies, Pau. I en la plana comarcal, a partir del setembre ja es podrà circular per la nova variant d'anglès a la comarca de la Selva. El Departament de Territori preveu obrir-la després de l'estiu, un cop comenci ja l'última fase dels treballs.
Així ho anuncia la consellera Esther Capella aquest divendres en una visita d'obres, on ha recordat també que el projecte és el més important que executa el departament a la demarcació de Girona. El cost total d'aquesta obra s'enfila als 30 milions i consta d'un traçat d'1,6 quilòmetres amb un túnel d'uns 500 metres.
Una obra que ha tingut les seves complicacions perquè l'orografia del terreny doncs, ha fet que haguéssim hagut de rectificar el projecte, però en tot cas deixi'm que ho posi en valor perquè hem millorat substancialment el projecte.
Una variant que connectarà la Nacional 141E i la C63 sense necessitat de passar per dins del poble d'Anglès. La Generalitat calcula que uns 5.000 vehicles diaris que actualment creuen al poble, sobretot camions, passin a fer servir aquesta variant.
Doncs també parlant de mobilitat, finalment diumenge no recupera la normalitat a les línies de Rodalies que van quedar afectades pel robatori de coure a les estacions de Montcada, que ha provocat una incidència que ja fa més d'un mes que dura.
En un primer moment, Renfe va assegurar que les incidències acabarien aquest diumenge perquè les obres, deien, havien acabat abans del previst, però ara s'han fet marxa enrere. L'operador explica que aquest diumenge els trens de les línies R3, R4 i R7 circularan sense passatgers per fer proves. Equips de DIF i Renfe faran un seguiment d'aquestes comprovacions i un cop determinin el bon estat i bon funcionament de les instal·lacions reparades, s'anunciarà una nova data de represa del servei.
I d'altra banda, també en mobilitat, si us heu de moure en metro per Barcelona aquest cap de setmana, tingueu en compte que unes obres de manteniment a la línia L2, la línia Lila, deixaran sense servei el tram entre les estacions del Clot i la Pau.
Els treballs començaran demà dissabte i s'allargaran fins diumenge. Per rebaixar les afectacions, TMB habilita 10 busos llançadora amb freqüències de 3 minuts. L'L2 funcionarà amb normalitat entre Paral·lel i Clot d'una banda i entre la Pau i Badalona Pompeu Fabra per l'altra, deixant, per tant, únicament fora de servei les estacions de Bac de Roda i de Sant Martí.
Uns apunts més abans dels esports. La Guàrdia Civil ha detingut el líder d'una secta i tres col·laboradors a Saragossa. La investigació va començar gràcies a la denúncia de diverses víctimes catalanes. La majoria eren dones i patien agressions físiques per part de l'organització.
Tal com explica la Guàrdia Civil, el grup operava des d'un lloc aïllat i de difícil accés al municipi d'Escatron, això és a l'Aragó. Allà la secta organitzava retires espirituals i tallers d'autoconeixement i creixement personal. Un cop les víctimes eren allà, el líder de la secta els deia que havien de trencar qualsevol relació externa al grup perquè formaven part d'un món corrupte. La secta es deia Evol, tenia un discurs catastrofista i el líder del grup deia que ell era l'únic que els podia salvar. La majoria de víctimes són dones que patien agressions, amenaces i vexacions del líder per dominar la seva personalitat i que elles fossin totalment dependents d'ell. La secta també les intentava estafar i treure's els diners per enriquir-se. La policia els acusa dels delictes d'associació il·lícita, estafa, amenaces, coaccions i les doncs, la investigació continua oberta i, de fet, no es descarta que apareguin noves víctimes i més denúncies.
I a Barcelona, els Mossos han obert una investigació per buscar l'autor d'una punyalada que va deixar un home ferit ahir al barri del Raval.
Va passar dijous al carrer Xuclà quan la víctima va patir un robatori amb violència. La persona ferida va ser traslladada a l'hospital, on a hores d'ara recupera.
I l'exmediadora social de Ripoll, que va estar en contacte amb els terroristes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de l'any 2017, ha quedat en llibertat després que ahir els Mossos d'Esquadra la detinguessin en un operatiu per desmantellar una organització criminal dedicada al tràfic de drogues.
Els Mossos han deixat sense efecte la detenció de Wafa Marcy després que hagi declarat davant la Unitat Central d'Estupefaents. L'antiga mediadora de Ripoll, que coneixia els terroristes i, de fet, havia tractat amb ells molt abans dels atemptats, tenia llogada una casa a Moià. Durant els escorcolls, els agents van trobar 1.400 quilograms de xix i marihuana, a més d'un subfusell i una pistola.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I 25 minuts, obrim els esports avui parlant de bàsquet, ho hem sabut aquest migdia. Joan Peñarroya s'ha convertit en nou entrenador del Barça, substituint Roger Grimau, que ho recordaran, va ser acomiadat ara fa dues setmanes.
Segons el club blaugrana, el nou tècnic signa per dues temporades. El terrassenc de 55 anys és un entrenador amb provada experiència. A la CB va entrenar 8 temporades, el Morabanc Andorra, un al Manresa, i dues al San Pablo de Burgos, amb qui va quedar campió de la Champions League en dues edicions consecutives. L'últim projecte del Vallèsà va ser el Baskonia, on va ser rellevat del càrrec la passada tardor. Abans havia viscut el mateix final a València.
I d'altra banda, també en bàsquet, el base català Ricky Rubio ha descartat jugar als Jocs Olímpics de París.
I és que el jugador del Barça diu que no seria just després de no assistir a la preparació i al preolímpic que la selecció espanyola disputarà del 2 al 7 de juliol a València. El mateix jugador va demanar a Sergio Escariolo no ser inclòs a la llista pel preolímpic.
I pel que fa al futbol, avui, molt atents, comença l'Eurocopa d'Alemanya, on 24 equips competiran per alçar el trofeu de millor selecció europea, una final que se celebrarà justament d'aquí un mes, el 14 de juliol. La selecció anfitriona inaugura avui la competició enfrontant-se a Escòcia a les 9 de la nit.
L'únic partit de la jornada d'avui té lloc a Múnich, mentre que demà hi ha tres duels programats, un d'ells el d'Espanya, que debutarà el torneig contra Croàcia. Serà a les 6 de la tarda, en aquest cas des de Berlín. També demà jugarà l'Hongria, Suïssa i l'Itàlia-Albània, aquests dos últims següents rivals de la selecció espanyola a la fase de grup. Els de Luis de la Fuente tornaran a jugar, serà el dia 20 contra Itàlia, i dies després, el 24, contra Albània. Espanya buscarà alçar-se amb el màxim trofeu continental per quart cop, després d'esdevenir campió les edicions del 1964, 2008 i 2012. Tot i això, per l'edició d'enguany, les grans favorites són Alemanya, Itàlia, Anglaterra i França.
I a casa nostra, també pel que fa al futbol, l'Espanyol jugarà la final dels play-offs d'ascens a primera divisió després d'empatar 0 aquesta passada nit contra l'Sporting de Gijón.
Els pericos no han pogut passar de l'empat a 0, però han fet valer l'avantatge que van aconseguir en el partit d'anada, d'un partit on l'Espanyol s'ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió d'Omar El Hilali per vermella directa, el temps afegit per una entrada per darrere a Campuzano. Ara jugarà l'ascens a primera contra l'Oviedo. La final serà aquest diumenge a 6:45 amb el partit d'anada, i la tornada es jugarà 7 dies després, també a la mateixa hora. Precisament, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, s'ha queixat d'aquest poc temps per preparar els duels.
Yo son cosas que no entiendo, que no le encuentro sentido. Son cosas que montarán, supongo, por tele y demás, para que no coincidan los partidos, pero es que es tan sencillo como que uno juega a las 6 y otro a las 9. Creo que es una crítica, que si se ofende a alguien lo siento, pero es que es bastante constructiva y creo que para otro año se lo tendrían que hacer mirar.
En aquesta eliminatòria, l'Espanyol té un lleuger avantatge, i és que en si l'eliminatòria acaba amb empat, no jugarà una pròrroga, sinó que seran els pericos els qui pujarien a primera perquè han acabat la temporada amb millor puntuació que l'Oviedo.
I acabarem parlant d'hoquei i patins, perquè Barça i Noia Freixenet comencen avui la final de l'hoquei Lliga.
A partir de 3:45 comença la sèrie decisiva al Palau Blaugrau, una nou final que es decidirà el millor de 5 partits. El Barça mirarà de mantenir la seva hegemonia en aquest campionat, mentre que l'equip de Sant Sadurní d'Anoia buscarà guanyar el títol de Lliga per segona vegada la seva història. I just abans d'aquest duel, el capità del Barça, Sergi Panadero, ha anunciat que no renovarà el seu contracte amb el club després de 21 anys vestir la samarreta blaugrana.
Estel Migdia.
Obrim l'aparador cultural per acabar el programa i per acabar setmana. Ho fem cada divendres als cinemes, on avui s'estrenen La bandera. És una producció catalana que es va estrenar al Festival de Màlaga.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor. Es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida.
Està dirigida per Martín Cuervo, amb guió de Guillem Clua.
Imanol Arias, Anna Fernández, Aitor Luna, Miguel Fernández i Anton Lofer es posen al capdavant d'una comèdia dramàtica sobre un pare que convoca tots els seus fills a un àpat familiar per donar-los una notícia molt important que té a veure amb l'herència i com els afecta negativament.
I a nivell internacional també arriba el film Sombres del Passado, protagonitzat per Russell Crowe.
Última hora en l'assassinato brutal del professor Joseph Wider.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Una pel·lícula del director Adam Cooper.
Es tracta d'un thriller que gira al voltant d'un ex-detectiu d'homicidis que pateix pèrdua de memòria i que torna a examinar un antic cas sobre un brutal assassinat d'un professor universitari. Mentre se sotmet a un innovador tractament contra l'Alzheimer, la seva investigació li revela noves pistes i també preocupants secrets sobre el seu passat.
I també pel que fa a l'escena teatral del Teatre Lliure, ha presentat aquest divendres la nova programació formada per 24 espectacles, entre els quals hi ha 7 produccions pròpies, 8 coproduccions i 9 espectacles convidats. Aquesta nova temporada, recordem amb Julio Manrique al capdavant, començarà el 3 d'octubre a Montjuïc amb l'adaptació de l'obra La Gavina, de Chekhov. Doncs amb aquesta informació acabem per avui, tanquem edició i tanquem setmana. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Nosaltres tornem dilluns a les 2. Que vagi bé, bon cap de setmana. We'll be right back.